Comencem per l'afer, l'embolic del Fuenlabrada, la segona divisió i el coronavirus. Cada vegada, a més, és un afer que està més embolicat, tant a nivell esportiu, institucional, com també polític i fins i tot judicial. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Mentrestant, el club madrileny ja presenta 16 casos positius per coronavirus, un dels quals fins i tot ha hagut de ser hospitalitzat aquest matí.
Segons un breu comunicat a més aquest migdia pel club madrileny, es tracta d'un dels jugadors que estan en quarantena en un hotel de la Corunya, després de saber-se que havien donat positiu. Segons el Fuenlabrada, el jugador s'ha trobat més malament aquest matí i han decidit ingressar-lo a un hospital de la Corunya per prevenció. De moment, ja són 16 els membres del Fuenlabrada positius per Covid-19, 12 que són a la Corunya en quarantena, com dèiem, i 4 més que es van quedar a Madrid, els quals ja no van viatjar. En aquest sentit, la Fiscalia de la Corunya ha informat avui que obrirà amb diligències per investigar si el club madrileny va cometre delicte, tot i sabent que tenia 4 casos per Covid-19 i van decidir igualment viatjar a Galícia per jugar al partit. Mentrestant, l'alcalde de Sòria, Carlos Martínez, s'ha afegit a la proposta de l'alcaldessa de la Corunya de donar suport a la proposta de que la Lliga de Segona tingui 24 equips la temporada que ve, ja que consideren que tant el Deportivo com el Numancia es van veure perjudicats en aquesta última jornada. Tots dos han perdut la categoria. A tot això, Javier Tebas, president de la Lliga, podria estar meditant la seva dimissió després del dur comunicat del Consell Superior d'Esports contra la Lliga per tot aquest afer i pels vincles que el seu fill, Javier Tebas Llanes, té amb el Fuenlabrada, ja que n'és el secretari del Consell d'Administració. Avui, precisament, Javier Tebas Llanes ha fet un tuit criticant el CSD i la Federació Espanyola de Futbol pels protocols anti-Covid que segueixen el play-off d'ascens de tercera a segona B, i ha defensat els jugadors del Fuenlabrada, els quals considera que s'ha criminalitzat quan han estat accidentalment contagiats. Javier Tebas, pare, ha tingut prou temps en retuitejar les queixes del seu fill.
Doncs en aquesta segona divisió A, que té un desenllaç tan embolicat, el futbol català s'ha assegurat un altre equip com a mínim per la pròxima temporada. Josep Antoni Aisa, bona tarda.
Bona tarda.
I és que el Sabadell i el Barça B es disputaran una plaça segura a la segona divisió aquest diumenge a Marbella, però és que a més el Cornellà podria aconseguir-ne una altra contra el Castelló.
Èxit sense precedents pel futbol català en una temporada que fins ara anava pel mal camí. Ahir els tres equips que lluiten per pujar a segona van superar el segon obstacle i estan a 90 minuts de la glòria. Una plaça més a la divisió de plata ja està assegurada. Sortirà de l'enfrontament entre el Centre d'Esports Sabadell i el Barça B. Agònica classificació de tots dos a la tanda de penals. El tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo, avisa als seguidors del Sabadell altre cop que es comprin tila.
Que continuïn comprant tila, que ens farà falta, i bueno, que siguin empenyent d'on són, nosaltres ho continuarem donant tot. És increïble, farem el possible i l'impossible per recuperar els jugadors de cara d'un diumenge, donarem la cara i lluitarem.
El Sabadell va superar la Lleonesa als penals. Els 90 minuts reglamentaris van acabar 2-2 amb un gol vallesà de Boris Garros en el descompte. El Barça B també va superar el seu rival, el Badajoz, als penals després d'acabar 1-1. Jorge Cuenca, el defensa blaugrana, diu que en la final es trobaran dos grans equips.
Al final, los equipos que llegan a la final son porque se lo han merecido y en cada fase, según vas subiendo y llegando cuando quedan menos equipos, al final sube el nivel y quedan los mejores. Así que va a costar y vamos a darlo todo.
Diumenge podreu seguir aquest partit i el del Cornellà al Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de les 8.
Doncs el Barça B, doncs, és a la final d'aquest play-off d'ascens. S'ha classificat amb una actuació destacada de Ronald Araujo, que va acabar la Lliga amb el primer equip blaugrana. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Araujo reforça el filial blaugrana en el seu objectiu de pujar a segona A. En canvi, Riqui Puig i Ansu Fati s'han quedat a casa. Quique Setién ja va avisar que ell preferia que tots descansessin per no córrer riscos, i és que el Barça juga a la Lliga de Campions.
Setién va dir públicament que preferia que Ansu, Riqui i Araujo descansessin i recuperessin de cara a la Champions abans de posar-los en risc amb el filial. Però el Barça tenia una altra mirada. El club volia que els tres ajudessin al segon equip i van forçar la màquina per aconseguir seguir-ho. Aquí, però, hi ha hagut un tercer element determinant, l'estat físic de cadascú. A Araujo, per exemple, net de lesions, sense molèsties ni sobrecàrregues i amb l'esquena coberta amb Piqué, l'Englé i un tití. En Sofati, però, és un altre cas. Arrossega molèsties al tendó rotulià des de principis de temporada i necessita aquestes aturades per recuperar. A més, tampoc havia jugat mai amb el filial. I després hi ha el cas de Riqui Puig, que arrossega molèsties al turmell. Busquets i Vidal són baixar per Nàpols i no cal córrer riscos. Per això, Ansu i Riqui han descansat i Araujo és a Màlaga amb el filial.
Ja hem dit que el filial del Barça i el Sabadell jugaran diumenge a Marbella a partir de les 8 del vespre i a les 10, a la Rosaleda de Màlaga, el Cornellà intentarà engrandir encara més la seva llegenda en una final a 90 minuts per pujar a segona contra el Castelló.
Els verds es presentaven com la ventafocs de la fase d'ascens, però han eliminat ja dos dels grans favorits, l'Eivissa i l'Atlètic Balears. Ara han de jugar contra qui va ser campió del seu grup, el Castelló. Agus Medina, jugador del Cornellà, creu que poden fer una altra proesa.
¿Por qué no? Hay que creer. El equipo está muy concentrado y creyendo, sobre todo vamos partido a partido, como te he dicho antes, y viendo la fortalezas que tiene y cómo hacer daño siempre al otro rival.
Es dona la circumstància que els quatre finalistes jugaven al grup tercer de segona B, el que hi ha els equips catalans. Per això, en els dos partits, el del Barça B Sabadell i en el del Cornellà Castelló, hi ha l'afegit de la coneixença entre tots els jugadors.
Trabajamos todos los partidos como si fuese el último y sobre todo somos una gran familia. Vamos poco a poco y cada partido pues vamos viendo nuestras fuerzas y con eso ahí vamos.
A la fase regular, pel que fa als enfrontaments directes, Castelló 3, Cornellà 1, Barça B 1, Sabadell 0. No hi va haver partit de la segona volta. Tot això no val per res, es comença de 0, 90 minuts per pujar.
Doncs els partits per pujar a segona A seran diumenge, però demà dissabte es disputa el partit decisiu per pujar a segona B. El juguen l'Hospitalet i el Terrassa.
Primer i segon de la fase regular de tercera i a més van superar les eliminatòries del play-off contra el Sant Andreu i l'Europa. Aquí sí que hi ha un factor que s'ha de tenir en compte. En cas d'empat, preval la classificació de la fase regular i l'Hospi, com a campió, pujaria. Cristian Gómez, jugador de l'Hospitalet, diu que això no modifica el seu plantejament.
La idea es salir a ganar porque, bueno, sabemos que tenemos la ventaja esta, pero que un gol nos daría aún más ventaja. Entonces, bueno, este equipo ha salido todo el año a ganar, aún jugando contra equipos de primera división, entonces no, la idea no va a cambiar.
El Terrassa és, doncs, qui haurà d'arriscar perquè, en principi, el 0-0 l'elimina. Àlex Fernández, jugador agarenc, diu que fa molts anys que el Terrassa treballa per recuperar la segona B i no poden fallar.
Estem un pas molt petit, difícil, però molt petit d'aconseguir aquest ascens i jo crec que bueno, hem de valorar doncs, el temps que porta aquest club en una categoria com és tercera, una categoria que no es mereix i jo crec que hem de ser conscients del que hem de lluitar i bueno, que aquesta alegria que sigui compartida doncs, per tothom i bueno.
Aquest partit, com tots els del play-off, a porta tancada, en aquest cas a les 8, demà al camp del Badalona.
I en futbol internacional, avui a partir de les 9 i 10, es disputa la final de la Copa de França de futbol. Un partit molt especial. Jordi Turria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt especial perquè serà la primera vegada des que va aparèixer el coronavirus que podrem veure espectadors en un camp dels futbols europeus més potents.
Poc més de 4.000 veuran en directe des del camp aquesta final que es disputa a l'Estand de France, a Saint-Denis, que té una capacitat per a més de 80.000 persones, és a dir, amb molta distància de seguretat. Entre els que tindran la sort d'accedir hi haurà el president del país, Emmanuel Macron. I la veritat és que fins al final ha perillat l'assistència d'espectadors, ja que el govern va criticar el comportament dels seguidors del Paris Saint-Germain en un partit amistós. No van respectar la distància de seguretat i molts anaven sense mascareta. I és que el PSG és un dels finalistes, l'altre és el Saint-Étienne. L'equip de la capital francesa, amb Mbappé, Neymar, Thiago Silva, Di Maria, Icardi i companyia, és el clar favorit. Però el seu entrenador, Thomas Tuchel, considera que el partit arriba en una situació molt diferent a l'habitual.
Fer conferència de premsa amb mascareta. Vivim sempre en una fase en què hem d'estar vigilants en tot. És clar que hi ha coses més importants que el futbol. Per nosaltres, però, és el primer partit. Encara no se n'ha jugat cap a França. I tenim la impressió que l'hem preparat de la millor manera possible.
El Paris Saint-Germain ha guanyat la Lliga i també 12 copes i és el gran dominador del futbol francès dels últims anys. El Saint-Étienne, en canvi, no guanya la Copa des del 1977 i encara recorda que va perdre la final del 82 amb el PSG, quan tenia un gran equip on destacava la figura de Michel Platini. Ara l'equip està entrenat per Claude Puel.
És el primer partit de la represa amb molts interrogants. Jo crec que hem fet una preparació molt interessant. Però he vist els parisencs que han fet una preparació diferent. amb més velocitat que volum. Ens haurem d'adaptar i prendre en consideració poder aprofitar les nostres opcions.
La final es juga avui, divendres, en lloc de dissabte, com és habitual. El trofeu s'entregarà a la gespa i no a la tribuna. I el president francès no donarà la mà als jugadors, com marca la tradició.
Deixem el futbol, parlem de motos, perquè s'estan disputant els segons entrenaments lliures del Gran Premi d'Andalusia de MotoGP, la segona setmana consecutiva que els pilots corren a Jerez. Avui no veurem Marc Márquez en pista, però sí que hem vist dos lesionats més i més patir força. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Àlex Rins i Carl Kraslow al matí han estat últims. Ara com van?
Doncs mira, per un pilot no han estat últims, perquè Kraslow ha estat el 19è i Rins el 20è, a més d'un segon del més ràpid. Recordeu, Rins, que té una lesió important a l'espatlla dreta i que ha sortit amb un analgèsic intramuscular en aquest segon lliure, i Kraslow, que ho ha fet amb una fractura d'escafoide esquerra que va ser operada dimarts. Aquest matí Maverick Viñales sembla que posava remei als problemes de diumenge en cursa i era capaç de rodar 3 dècimes més ràpid que Marc Márquez fa tot just una setmana. Ara mateix s'acaba el segon entrenament lliure i tenim una classificació atípica amb Nakagami el més ràpid, seguit per Zarco, i tercera posició per Pol Espargaró, i dos dels favorits, Viñales i Quartararo, 5è i 6è respectivament.
I sabem què ha fet Márquez aquest matí i quan pujarà demà a la moto?
Sabem que ha passat una hora a la clínica mòbil de MotoGP fent tractament antiinflamatori. El que sabem, perquè n'ha informat el seu equip, és que a les 10 del matí demà ja estarà pilotant en el tercer lliure, i a partir d'aquell moment aniran pas a pas avaluant la condició física i decidint si el campió fa el quart lliure i després lluita per la classificació. L'enginyer de pista del Tro de Cervera, Santi Hernández, ha dit al Catalunya Migdia que el que cal és entendre quines són les seves capacitats demà al tercer lliure del matí.
Si tot va bé i ell pot fer la cursa, pues, lògicament l'equip està preparat per qualsevol moment tindre les opcions de poder ajudar-lo a nivell tècnic perquè sigui més fàcil per ell pilotar amb aquesta lesió. Però, repeteixo, el més important i l'objectiu d'aquest cap de setmana és demà dissabte al dematí saber com es troba ell, perquè és el més important.
Márquez no hauria de tenir problemes per fer bé aquests entrenaments i després anar a la classificació.
Molt bé, doncs estarem pendents de demà com li van les coses a Marc Márquez pujant a la moto. Recordeu, dimarts el van operar d'una fractura de l'húmer. Damià, gràcies, bona tarda.
Adéu.